Ràdio Lot. Ràdio Lot. Són les 7.
Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dimecres 16 d'octubre del 2024. Cel molt tapat, atenció, perquè ha començat ja a ploure aquesta matinada i les pluges avui estaran a l'ordre del dia, tant avui com demà. Per tant, ens hem de començar ja a mentalitzar. Avui agafem el paraigües abans de sortir de casa. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Mapa de temperatures.
Doncs avui ens llevem, per exemple, amb 5 graus a Vall de Núria. En tenim 11 a Das, 12 graus a Molló, 13 a Camprodon i a Ribes de Freser, 14 graus a Vic, a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau, a Ripoll, a Olot i a la Vall d'en Bas, 15 graus a Anglès, a Mieres i a Castellfollit de la Roca, 17 a Banyoles, 18 graus a Girona i a Figueres i 21 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió del temps de cara a les properes hores, Dani, amb quines novetats?
Avui tindrem encara l'oportunitat d'algú xafa, comarques interiors, no tant cap a la costa, amb un dia variable en aquest sector, i per tant, Osona, Garrotxa, però sobretot Pirineu Oriental, Cerdanya i Ripollès, és on hi podria ploure més. Ahir van caure poques pluges. A mitjanit es va animar la comarca d'Osona, amb intensitat, però de dia només 2-3 litres. En canvi, cap a Puigcerdà van caure 16 litres, o també van caure 6 litres a Núria. Temperatura suau, de 20 a 25 graus, 25 graus a Perafita, al Lluçanès. Avui és quan més baixaran. Baixaran les temperatures ben bé 4 o 5 graus, demà també seguiran baixant, i de fet, demà, dijous, el dia serà més plujós, amb tempestes, pluges més abundants, 10, 20, 30 litres per metre quadrat a gairebé tot arreu, també cap a la costa, i al baixar la temperatura anunciem nevada, una nevada que anirà baixant cap als 2.200 metres aproximadament. Divendres la pertorbació aniria passant, potser queda algun xàfec al sud de la Costa Brava, la Selva, les Guilleries, Osona, però ja més clarianes i l'ambient força més fresc de tardor amb nits fredes al Pirineu.
Entrem en matèria, destaquem l'actualitat informativa de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia la gestió de l'aigua. L'Ajuntament d'Olot desmenteix que la ciutat perdi tanta aigua com diuen les últimes dades publicades. Situen la pèrdua en un 35%, mentre que el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, diu que actualment estan al 30%. Sellabona afegeix que cada setmana estan fent actuacions, com la substitució de canonades a Bona Vista. També assenyala que la situació hídrica de la ciutat és bona i que, tot i que el nivell d'aigua hagi baixat lleugerament al punt de captació del Parc Nou, aviat els pous de la zona de les fonts seran una realitat i garantiran una major resiliència.
Jo aquestes dades, de fet, m'agradaria corregir-les perquè crec que no són encertades i crec que no estan actualitzades. No vull dir que no siguessin dades agafades en un determinat moment del temps, però no són dades del 2024. I per tant, si agafem aquest parèntesi dels dos anys, pràcticament veurem que hem reduït aquest 10%. Pràcticament d'un 40 anem un 30%. El 30% seria doncs encara aquesta millora, no? Quan deia abans que tenim un rendiment del 70, doncs vol dir que ens queda aquest 30% de millora, que és el que nosaltres estem abordant.
Segurament no ens n'hem adonat compte, però estem d'aniversari, perquè tal dia com avui es resolia una de les grans mancances en comunicacions que hi havia a casa nostra, i especialment per aquelles persones que vivíem al Ripollès i treballàvem a la Garrotxa. Aquesta setmana es compleixen 30 anys de la inauguració dels túnels de Collabós. La via uneix la Garrotxa i el Ripollès a través de la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses, i cada dia són milers els conductors que agafen aquest tram de la Nacional 260. Segons l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, la construcció dels túnels va suposar un abans i un després.
Ara no ens en recordem com passava amb l'antiquat Sacosta, eh? Estem tan acostumats a passar per aquí. A més, que en el seu moment va fer impacte, sí, però que de veritat aquí estem en un terreny que la vegetació torna a créixer i ara ja ningú se'n recorda de lo que era al principi. Jo crec que ha estat una sort per ajuntar doncs el Ripollès amb la Garrotxa.
Cada minut que passa una persona amb una aturada cardiorrespiratòria augmenta un 10% la seva mortalitat. És la dada que ha donat el cap territorial del SEMA Girona, Jordi Jiménez, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió, on ha destacat la importància d'assistir a les formacions per part del públic en general. Avui es durà a terme una formació al Firal des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia.
Parlem d'una aturada cardiorrespiratòria, és una situació en la qual una persona que prèviament està conscient i respirant normalment deixa de respirar i deixa d'estar conscient. Llavors hem de pressuposar que en aquell moment el cor ha deixat o de bategar o que batega d'una forma que no és prou funcional com per fer arribar oxigen a la resta de la sang. Llavors, cada minut que està aquesta sang sense conduir correctament l'oxigen pels òrgans augmenta un 10% la mortalitat. Llavors tenim 10 minuts. Si en 10 minuts no hem començat a actuar, està demostrat que la mortalitat és del 100%.
Avui també parlarem ja de la neu, perquè ens hem de començar a mentalitzar que aviat hauria de nevar per tal de gaudir de l'esport blanc. Fins al 8 de desembre, les estacions de Vall de Núria i de Vallter ofereixen promocions i descomptes en els Forts Fest d'aquesta temporada. Amb l'objectiu de fer més accessible l'esport blanc, la Generalitat ha posat a la venda abonaments adaptats a les butxaques del seu públic potencial, és a dir, famílies i grups. La Carol Torres és responsable de comunicació de Vallter.
Per satisfer aquestes necessitats que avui en dia pugui tenir els nostres clients, les famílies que venen aquí a esquiar Vallter, hem tret el Vallter Flex. Són dos productes més flexibles, que són el 6x5 o el 10x8. En aquest cas, doncs, pots comprar 6 forfets i pagar-ne només 5 o comprar-ne 10 i pagar-ne només 8.
Faber Llull tanca la segona edició de l'estada d'il·lustradors amb editorials internacionals amb 5 persones seleccionades.
Durant 11 dies, les il·lustradores han desenvolupat els projectes encarregats per les editorials i, a més, han dut a terme activitats i tallers en llocs de la ciutat com la biblioteca o l'escola d'art.
No, déu-n'hi-do. Sí, jo m'ho estic prenent com un repte perquè, bueno, així a nivell com... Sí, més de concepte ja és un prou al canvi, no? Perquè saps que t'estàs adreçant a algú, pues, que ja disfrutarà més de segons quines connexions creatives i quines metàfores, i sobretot a nivell pràctic, doncs, per exemple, doncs, hem restringit tintes, treballem a dos colors, busquem algun registre gràfic que no infantilitzi la il·lustració, i tot això, doncs, és un procés bonic de també... No sé, apropar-t'hi.
Són paraules de l'Anna Font, és una de les artistes seleccionades. I els Premis Enfoca recordaran un any més la figura de l'Arnau Bertrina. Serà la tercera edició i es celebraran aquest divendres a la Sala Turín.
Aquest any el projecte guanyador tracta sobre la frontera entre la Garrotxa i Osona, elaborat per dos joves, un garrotxí i l'altre osonenc. Els premis tenen l'objectiu de mantenir viu el record de l'Arnau, el jove garrotxí, que va morir per una picada d'un peix aranya a l'estiu del 2020.
Escoltem el seu pare, és en Jordi Bertrina.
Es van proposar de fer la frontera entre l'Osona i la Garrotxa. Recórrer a peu aquesta frontera, al voltant d'uns 30 quilòmetres, en diversos dies, fent nit en aquests diferents llocs, fent bivac, i, bueno, i rebent el suport també nostre per poder-los portar els queviures.
I l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa rep gairebé 1.400 pergamins del segle XIII al segle XIX de la família Noguer de Segueró.
El fons està format per pergamins i documents en paper units a rotlles de pergamí. Segons l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, és un fons d'interès singular per la història documental agrària de les comarques gironines.
Escoltem l'Anna Baireda i la Carme Torrent del Noguer de Segueró.
Amb el temps ens vam anar adonant que en una casa particular, com bé s'ha dit, no, doncs costa poder donar, o hi ha mancances tècniques per poder tenir els documents en les millors condicions, tot i que, bueno, entenem que estaven prou ben resguardats, però, esclar, hi ha unes mancances.
Pel que fa als esports, avui protagonista el Club Tenis Taula Olot. I és que visita el Priego, vigent campió de Superdivisió.
Els olotins viatgen a Córdoba amb confiança després de passar per sobre de l'escala, però amb el contratemps de la lesió de Diego Piño. En el seu lloc, acompanyat de Provost i Arnau Pons i jurat Diego Silva, l'enfrontament serà aquest divendres a les 7 de la tarda.
El vicepresident de l'entitat és en Xavier Selles.
Tenim una plantilla enorme. Els dos, el Diego Chen i el Carballo, que són dos jugadors que l'any passat van destacar moltíssim, i afegeixen un Carlos Machado. No descobrirem ara el Carlos Machado, campió d'Espanya durant molts anys, i l'Alberto Lillo, jugador que germà del Diego Lillo de l'Alacant. Tenen molt per combinar i ens posaran les coses difícils, però nosaltres anirem allà a lluitar i intentar aconseguir alguna coseta.
I tant que sí, el Club Poliesportiu Sant Joanenc és líder en solitari de tercera catalana.
L'equip només ha concedit un empat en les primeres quatre jornades. El tècnic David Antó dona molt de valor al bon inici de Lliga i considera que és la manera d'arribar a l'últim terç amb opcions de guanyar el campionat.
Nosaltres estem plantejant-nos que a l'últim terç de la competició siguem capaços d'estar per competir la Lliga. Aquest és l'objectiu i treballem per això. I per nosaltres és important perquè el cert és que hem fet un bon inici de Lliga i seguir sumant de 3 doncs, ens consolida una mica amb la idea que tenim per aquest any. No?
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El trànsit.
Ara són les 7 i 10.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Policia Municipal d'Olot, bon dia.
Bon dia, des de la Policia Municipal d'Olot informem dels següents afectacions viàries pel dimecres. Talls de via, carrer Sant Esteve, amb carrer Major, de les 2 fins a les 5. Carrer Compositor Pere Obert, de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda. Pintor Marcillac, de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. Carrer Esglaiers, de les 9 del matí fins a les 12 i segueixen les obres al carrer Mulleres. Això és tot per avui.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Nissan Olot Motor a la Fira de Sant Lluc. Vine a conèixer la gamma crossover Nissan d'ocasió i quilòmetre zero. Juke, Qashqai i X-Trail, amb motors híbrids i gasolina. Vine a veure'ns aquest cap de setmana al Firalet d'Olot.
Catalunya és terra de muntanya. Per això, del 15 al 18 d'octubre, la Generalitat de Catalunya organitza el 13è Congrés Europeu de la Muntanya. Durant 4 dies, especialistes de tot Europa debatran a Puigcerdà sobre el futur de les economies de muntanya perquè siguin més resilients, pròsperes i creatives. Pel millor futur possible, caminem cap a les muntanyes del demà. Generalitat de Catalunya.
L'equip de Toyota Aura Motor estarà present a la Fira de Sant Lluc. T'ensenyem la nostra gamma híbrida i endollable d'ocasió i quilòmetre zero, amb models com el Yaris, Yaris Cross i el nou Toyota CHR. Vine a veure'ns aquest cap de setmana al Firalet d'Olot. T'hi esperem.
Només volem èxits.
Entrem en matèria, esteu escoltant els 5 minuts més. Aquest és el despertador de referència a les nostres comarques.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Avui és notícia la gestió de l'aigua, perquè l'Ajuntament d'Olot desmenteix que la ciutat perdi tanta aigua com diuen les dades publicades últimament. Situen la pèrdua en un 35%, mentre que el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, diu que actualment està en el 30%. Sellabona afegeix que cada setmana estan fent actuacions com la substitució de canonades a Bona Vista, que s'està fent ara, i també diu que la situació hídrica a la ciutat és bona i que, tot i que el nivell d'aigua hagi baixat lleugerament al punt de captació del Parc Nou, aviat els pous de la zona de les fonts garantiran una millor resiliència. I ha parlat en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot desmenteix les darreres dades publicades sobre pèrdua d'aigua per fuites de l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons aquestes dades, Olot perd un 35% de l'aigua per fuites, una xifra 3 punts per sota de la marcada fa 2 anys. Segons el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, a la ciutat no s'han parat de fer millores i asseguren haver fet una millora del 25% respecte fa 2 anys. Diu que la xifra avui dia és del 30% de pèrdua hídrica.
Jo aquestes dades, de fet, m'agradaria corregir perquè crec que no són encertades i crec que no estan actualitzades. No vull dir que no siguessin dades agafades en un determinat moment del temps, però no són dades del 2024. I per tant, si agafem aquest parèntesi dels 2 anys, pràcticament veurem que hem reduït aquest 10%. Pràcticament d'un 40 anem un 30%. El 30% seria doncs, encara aquesta millora. No? Quan deia abans que tenim un rendiment del 70, doncs vol dir que ens queda aquest 30% de millora, que és el que nosaltres estem abordant,
Cellabon ha explicat a Ràdio Lot i Lot Televisió que durant tot aquest temps s'han estat fent canvis de canonades de fibrociment a diversos espais de la ciutat. Aquesta mateixa setmana, un tram de 147 metres a la zona del carrer Roure de Bonavista, i també diu que continuen amb les actuacions a fuites i sectoritzacions per tota la ciutat, complint l'objectiu de millorar el 30% de la xarxa d'aigua d'Olot dels 223 quilòmetres totals per any. Recentment, l'Ajuntament d'Olot ha rebut una subvenció de l'ACA de 100.000 euros per continuar fent actuacions i té previst canviar canonades i millorar la rendibilitat de la xarxa d'aigua a les Tries, Sant Miquel, al carrer Terrassa, la zona de Sant Cristòfol i els Desemparats. També tenen previst una altra subvenció de 70.000 euros per millorar un dels quatre pous de la zona de captació d'aigua del Parc Nou. Segons l'Ajuntament, la situació hídrica a Olot és bona.
Dintre aquest context de sequera, hi ha un petit retrocés d'aquests pous, el nivell és el mateix que teníem fa 3 o 4 anys enrere, acompanyat d'uns anys molt plujosos, encara recordo, no? Doncs el Glòria del 2020, no és el mateix, però ha baixat molt poc, o no ha baixat fins al punt d'arribar a aquests nivells que nosaltres en els nostres protocols els tenim senyalitzats com a emergència i que per tant sí que ens obligarien a prendre altres mesures.
Cellabona també diu que encara en la recta final de construcció dels nous pous a la zona de les Fonts. Falta, diu, habilitar la caseta d'instal·lacions i fer la connectivitat per poder tenir operativa una nova zona de captació d'aigua a la ciutat.
Hem aconseguit arribar a un aqüífer del qual no se n'havia extret aigua encara a dia d'avui i que per tant ens dona una garantia com a ciutat que jo penso que és importantíssima, perquè tindríem dos pous de captació que capten aigua d'aqüífers totalment diferents i que per tant doncs, ens donaria una resiliència com a ciutat, com a municipi, que penso que és molt important i per tant tenim moltes ganes ja doncs, d'acabar aquesta recta final d'aquestes obres, que puguem amb aquests pous doncs, emplenar el dipòsit de vent a vent i a partir d'aquí doncs, tenir aquesta xarxa molt més robusta.
Cellabona demana a les administracions superiors que vagin de la mà amb els ajuntaments per tal de resoldre els problemes d'aigua.
Com a país, no, doncs se'ns ha vist certes deficiències quan ens ha arribat aquest context de sequera. Crec que, més enllà dels assenyalaments que poguéssim fer ara, jo el que crec és que el que ens ha de convèncer tots és que necessitem treballar plegats i l'Agència Catalana de l'Aigua el que ha de saber és que en els municipis hi té aliats. Imposar sancions a municipis que veies que s'estaven arremangant, però pel motiu que sigui, veies que tenia la voluntat però que no acabaven d'arribar a temps, crec que posar sancions a algú que té ganes de corregir-ho no era el més adient.
El Lot se subministra diàriament entre 7.500 i 8.000 metres cúbics d'aigua i no és l'únic municipi de la comarca que ha desmentit les darreres xifres publicades. Des de l'Ajuntament de Santa Pau també asseguren que actualment no perden un 47% d'aigua en fuites. En un comunicat diuen que la xifra és inferior i que treballen de manera periòdica fent actuacions per millorar la xarxa.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
30 anys dels túnels de Collabós. Aquesta setmana es compleixen 3 dècades de la inauguració dels túnels de Collabós. La via uneix la Garrotxa i el Ripollès a través de la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses i cada dia són milers els conductors que agafen aquest tram de la Nacional 260.
Segons l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, la construcció dels túnels va suposar un abans i un després per a les dues comarques, ja que fins a aquell moment només es podien comunicar per carretera a través de les Collades.
Aquesta setmana es compleixen 30 anys de la inauguració dels túnels de Collabós. Va ser el 15 d'octubre de 1994 quan les comarques del Ripollès i la Garrotxa van millorar les seves comunicacions per carretera d'una via que encara avui utilitzen milers de conductors diàriament. En parla Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya.
Ara no ens en recordem com passàvem per l'antic Catsacosta, estem tan acostumats a passar per aquí, a més, que en el seu moment va fer impacte, sí, però que de veritat aquí estem en un terreny que la vegetació torna a créixer i ara ja ningú se'n recorda del que era al principi. Jo crec que ha estat una sort per ajuntar doncs, el Ripollès amb la Garrotxa.
En poc més d'un quart d'hora, els veïns de la Vall de Bianya arriben a Sant Joan de les Abadesses i viceversa. Amb els anys la via s'ha anat deteriorant, però el Vall de Bianyenc es mostra prou satisfet del manteniment que s'hi està fent, tot i que sempre caldrien millores.
Per la meva hauria de ser desdoblat, però de moment jo crec que pel trànsit que hi ha, doncs tampoc ens podem queixar, eh? Mentre ens la vagin mantinguent des del govern, perquè això és la Nacional 260, doncs que depèn doncs, del Ministeri de Foment, mentre vagin fent les repassades que han de fer amb el ferm i això, tampoc ens podem queixar. Sempre hi ha algun tros, i ho tenen previst. Tenen previstos trossos doncs, que els han d'anar arreglant de mica en mica. Sempre hi ha aquelles corbes que sempre sol veure doncs, topades, a vegades, amb aquestes... Però tot això ho tenen previst i esperem que amb nous pressupostos puguin fer aquestes actuacions.
Segons Santi Reixac, de la construcció d'aquesta infraestructura se'n van poder aprofitar molt bé els recursos hídrics que dona l'entorn, gràcies a un projecte de l'alcalde del moment, Moisès Dorca.
Nosaltres no ens podem queixar, nosaltres des de que es van obrir els túnels, aquests túnels que fa 30 anys que es van obrir, va haver la sort en aquell moment que va haver un alcalde que va ser valent i que va aprofitar l'aigua aquesta per portar aigua a tot el municipi de la Vall de Bianya, aigua que baixa rodada, jo crec que ha sigut una inversió que hem tardat 20 anys aconseguir que estigués acabat i tenim aigua doncs, que baixa pel seu propi pes a tot el que és la població de Banya, de la Vall de Bianya, menys la Vall de Bac i menys la Vall de Castellà. Pels altres llocs ho tenim tot solucionat.
Durant la sequera, la Vall de Bianya no ha tingut els seus problemes d'aigua que han tingut altres pobles de la comarca i fins i tot n'han pogut cedir. Si bé és cert que el nivell de captació ha baixat, de moment el poble no ha de patir per aquesta qüestió, diu Reixac, i des del consistori asseguren tenir a punt diversos pous a la zona del polígon per si s'haguessin de fer bombaments. Actualment el municipi compta amb tres dipòsits, un de 300.000 litres a Sant Salvador de Bianya, un altre d'un milió de litres a la Vall de Ferró i un altre d'un milió de litres a la Canya.
Parlem ara de salut. Cada minut que passa augmenta un 10% la mortalitat de les persones amb una aturada cardiorrespiratòria.
És la dada que ha donat el cap territorial del SEM a Girona, Jordi Jiménez, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió. Ha destacat la importància que té assistir a les formacions que s'organitzen per tothom per saber com actuar davant aquest tipus de situacions. Avui dimecres es durà a terme una formació al Firal des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia.
Informa Natàlia Moreno.
Des del Servei d'Emergències Mèdiques expliquen la importància de saber el que s'ha de fer quan una persona es troba en una situació en què un home o una dona pateix una parada cardiorrespiratòria. El 2023, a la demarcació de Girona, va haver-hi un total de 398 aturades cardiorrespiratòries al carrer, de les quals el 40% es van fer maniobres per part d'usuaris. A més, Olot compta amb un total de 28 desfibriladors que es van posar per part del DIP Salut el 2013. Des del SEM expliquen que el públic en general ha de tenir clar que és una situació d'emergència vital, en què cada minut que passa és vital per la vida del pacient.
Parlem d'una aturada cardiorrespiratòria. És una situació en la qual una persona que prèviament està conscient i respirant normalment deixa de respirar i deixa d'estar conscient. Llavors hem de pressuposar que en aquell moment el cor ha deixat o de bategar o que batega d'una forma que no és prou funcional com per fer arribar oxigen a la resta de la sang. Llavors, cada minut que està aquesta sang sense conduir correctament l'oxigen pels òrgans augmenta un 10% la mortalitat. Llavors tenim 10 minuts. Si en 10 minuts no hem començat a actuar, està demostrat que la mortalitat és del 100%.
Els passos a seguir són els següents. Primer, detectar que la persona està en parada. Després, saber els recursos dels quals disposem i saber on es troba el desfibrilador més proper. Un cop es té l'aparell a la mà, s'ha de saber fer les maniobres adequades fins que arribin els especialistes. Jiménez explica que el més important és detectar que la persona està patint una aturada.
L'important és saber detectar que la persona està en aturada cardiorrespiratòria. Això com ho farem? Primer de tot, si tenim una persona que cau al terra davant nostre, l'intentarem estimular. Li direm, perdona, fulanito, Joan, Pere, com estàs? Si no respon, posem l'orella davant de la boca, mirarem a veure si el pit s'aixeca o no, i intentarem sentir si la persona respira. Si veiem durant 10 segons que aquesta persona no respon i no respira, podem assumir que està aturada cardiorrespiratòria. El següent pas que hem de fer aquí és avisar. De seguida que hi hagi algú al nostre voltant, avisar de seguida el 112.
A motiu del Dia Mundial de la Ressuscitació Cardiopulmonar, el SEM ha organitzat al Firal d'Olot un taller obert a tothom per mostrar com actuar de manera ràpida i efectiva davant una aturada cardíaca. A més, segons la regidora de Salut, Imma Muñoz, des de l'Ajuntament d'Olot han demanat l'assistència a tots els alumnes de les escoles de la ciutat, policies, bombers i altres sectors que podrien salvar la vida en qualsevol moment davant una situació com aquesta.
Obrim ara la carpeta econòmica perquè fins al 8 de desembre les estacions de Vall de Núria i de Vall d'Ter ofereixen promocions i descomptes en els forfets de temporada.
Amb l'objectiu de fer més accessible l'esport blanc, Ferrocarrils de la Generalitat ha posat a la venda abonaments adaptats a les butxaques del seu públic potencial com famílies i grups.
Amb l'objectiu d'apropar la neu i els esports d'hivern a tothom, Ferrocarrils de la Generalitat ha posat en venda els forfets de temporada a preu especial fins al 8 de desembre. Amb aquestes promocions, les dues estacions ripolleses de la companyia oferiran nombrosos beneficis. Vallter, concretament, ha posat a la venda el Vallter Flex. Carol Torres és la responsable de comunicació de Vallter.
per satisfer aquestes necessitats que avui en dia pugui tenir els nostres clients, les famílies que venen aquí a Esquia Baiter. Hem tret el Baiter Flex. Són dos productes més flexibles, que són el 6x5 o el 10x8. En aquest cas, doncs, pots comprar 6 forfets i pagar-ne només 5 o comprar-ne 10 i pagar-ne només 8.
L'estació de Vall de Núria ofereix com a novetat l'abonament de temporada d'hivern del cremallera amb accés il·limitat a aquest transport de l'1 de desembre al 30 d'abril. La promoció també dona accés al telefèric de Coma del Clot. Ruth Bové és la responsable de comunicació de Vall de Núria.
Hem posat a la venda un cremallera de temporada d'hivern, que aquest està molt pensat sobretot per les famílies, que molts dels esquiadors són els seus fills i això, i que pugen a acompanyar-los a esquiar a la nostra estació. I aquest any doncs, hem fet un cremallera de temporada d'hivern, que comprendrà des del dia que obrim l'estació d'esquí fins a que la tanquem, que és després de Setmana Santa.
Baiter, a més, celebrarà el seu 50è aniversari el 17 de gener del 2025. L'estació Camprodonina iniciarà els actes per festejar el seu mig segle. La primera proposta de l'efemèride serà un acte institucional commemoratiu de la posada en funcionament del primer remuntador de l'estació.
Gràcies, Paula Sayago. Ens hem situat ja a 4 minuts per 7:45.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Temps ara pels esports.
Opticalia patrocina els esports.
El club tenis taula Olot visita el Priego, vigent campió de Superdivisió.
Els olotins viatgen a Córdoba amb confiança després de passar per sobre de l'escala, però amb el contratemps de la lesió de Diogo Pinho. En el seu lloc, acompanyat de Provost i Arna Pons i jugarat Diogo Silva. L'enfrontament serà aquest divendres a les 7 de la tarda.
Guillem Guardiola.
A casa del líder, amb un contratemps. El club tenis taula Olot visita el Cajasur Priego amb una mala notícia d'última hora. La lesió al genoll de Diogo Pinho. El portuguès estava alineat conjuntament amb Arnau Pons i Damian Provost per jugar aquest partit, però les molèsties físiques fan impossible la seva participació. En el seu lloc hi competirà Diogo Silva. El portuguès ve de perdre els dos partits que va jugar a Pontevedra. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavier Selles, reconeix que el potencial del vigent campió, el Cajasur Priego, és elevadíssim, però assegura que l'objectiu serà treure algun puntet de la visita a Còrdoba.
Llavors, doncs, bueno, nosaltres amb tota la il·lusió cap allà, lluitar, mirar que el Provost doncs, intenti arrencar els dos punts que ell pot arribar a fer i bueno, a veure en què poden rascar el Diogo Silva i l'Arnau Pons, convençuts de que els que hi van poden aconseguir coses, no? I llavors les coses són com són i ja ho veurem, no?, com es desenvoluparà el partit.
El Cajasur Priego va coronar-se com el millor equip de Superdivisió la temporada passada. La idea dels andalusos és repetir el títol aquest any, tot i que l'inici no ha estat el millor. Si bé és cert que ja han sumat dues victòries, el Priego no va passar de l'empat a casa fa dues setmanes contra un recent ascendit, el Linares.
Tenen una plantilla enorme, els dos, el Diogo Chen i el Carballo, que són dos jugadors que l'any passat van destacar moltíssim, i afegeixen un Carlos Machado. No descobrirem ara el Carlos Machado, campió d'Espanya durant molts anys, i l'Alberto Lillo, jugador que germà del Diego Lillo de l'Alacant. Tenen molt per combinar i ens posaran les coses difícils, però nosaltres anirem allà a lluitar i intentar aconseguir alguna coseta.
El partit corresponent a la quarta jornada de Superdivisió entre el Cajasur Priego i el Club Tenis Taula Olot començarà a les 7 de la tarda d'aquest divendres al Centre de Tecnificació de Tenis Taula de Priego de Còrdoba.
Amb l'arribada de la tardor, els colors canvien i la teva visió també. A Opticalia Olot cuidem la teva salut visual en tot moment. No esperis més. Demana hora avui mateix. Cuida la teva visió amb els millors professionals. Estem al teu costat, perquè la teva mirada ens importa. Visita'ns a Opticalia Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12.
¿Sabes la identidad de la chica?
Se llamaba Jessica Taylor, solo tenía 19 años.
Un hombre como él jamás caería sin luchar.
Hasta hoy.
No tenemos nada que ocultar.
En ese caso no habrá problema.
El asesino contó con la distracción.
Pero no contó con nosotros.
Això és realitat.
Sabíem la cabina des de la que s'havia efectuat la trucada 4 minuts després d'efectuada. I de cop i volta, un dels meus xiquets em diu: Toni, el tinc.
A les sèries tot és molt fàcil, però com es resol un cas a la realitat? Cas tancat. Les investigacions que han passat al nostre país, explicades per l'investigador que les va resoldre. Cas tancat.
Els dimecres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Olot.
A punt 8:15. Bon dia a tothom.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia la gestió de l'aigua. L'Ajuntament d'Olot desmenteix que la ciutat perdi tanta aigua com diuen les dades publicades recentment.
Situen la pèrdua en un 35%, mentre que el regidor de serveis urbans, Aniol Sellabona, diu que actualment estan al 30%. Sellabona assegura que cada setmana estan fent actuacions com la substitució de canonades a Bonavista.
Dintre aquest context de sequera hi ha un petit retrocés d'aquest pous, el nivell és el mateix que teníem fa 3 o 4 anys enrere, acompanyat d'uns anys molt plujosos, encara recordo, no? Doncs el Glòria del 2020, no és el mateix, però ha baixat molt poc, o no ha baixat fins al punt d'arribar a aquests nivells que nosaltres en els nostres protocols els tenim senyalitzats com a emergència i que per tant sí que ens obligarien a prendre altres mesures.
Segurament no en sou conscients, però aquesta setmana es compleixen 30 anys de la inauguració dels túnels de Collabós. La via uneix la Garrotxa i el Ripollès a través de la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses i cada dia són milers els conductors que agafen aquest tram de la Nacional 260.
Segons l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, la construcció dels túnels va suposar un abans i un després per les dues comarques.
Per la bé hauria de ser desdoblar, però de moment jo crec que pel trànsit que hi ha doncs tampoc ens podem queixar, eh? Mentre ens la vagin mantinguent des del govern, perquè això és la Nacional 260, doncs que depèn doncs del Ministeri de Foment, mentre vagin fent les repassades que han de fer amb el ferm i això, tampoc ens podem queixar. Sempre hi ha algun tros, eh? I ho tenen previstos trossos doncs, que els han d'anar arreglant de mica en mica. Sempre hi ha aquelles corbes que sempre sol haver doncs, topades a vegades amb aquestes, però tot això ho tenen previst i esperem que amb nous pressupostos puguin fer aquestes actuacions.
Avui també és notícia a la salut, perquè cada minut que passa augmenta un 10% la mortalitat de les persones amb una aturada cardiorrespiratòria.
És la dada que ha donat el cap territorial del SEM a Girona, Jordi Jiménez, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió. Ha destacat la importància que té assistir a les formacions que s'organitzen per a tothom per saber com actuar davant aquest tipus de situacions.
Però la pregunta que ara mateix molts ens formulem és: què hem de fer quan una persona pateix una aturada cardiorrespiratòria i estem només nosaltres sols amb ella? Aquestes són les recomanacions d'en Jordi Jiménez.
L'important és saber detectar que la persona està en aturada cardiorrespiratòria. Això com ho farem? Primer de tot, si tenim una persona que cau al terra davant nostre, l'intentarem estimular. Li direm: perdona, fulanito, Joan, Pere, com estàs? Si no respon, posem l'orella davant de la boca, mirarem a veure si el pit s'aixeca o no i intentarem sentir si la persona respira. Si veiem durant 10 segons que aquesta persona no respon i no respira, podem assumir que està amb aturada cardiorrespiratòria. El següent pas que hem de fer aquí és avisar. De seguida que hi hagi algú al nostre voltant, avisar de seguida el 112.
Fins al 8 de desembre, les estacions de Vall de Núria i Vallter ofereixen promocions i descomptes en els forfets de temporada.
Amb l'objectiu de fer més accessible l'esport blanc, Ferrocarrils de la Generalitat ha posat a la venda abonaments adaptats a les butxaques del seu públic potencial com famílies i grups.
La Carol Torres és la responsable de comunicació de Vallter.
Per satisfer aquestes necessitats que avui en dia pugui tenir els nostres clients, les famílies que venen aquí a esquiar Vallter, hem tret el Vallter Flex. Són dos productes més flexibles, que són el 6x5 o el 10x8. En aquest cas doncs, pots comprar 6 forfets i pagar-ne només 5 o comprar-ne 10 i pagar-ne només 8.
Són les 7:33. Faber Llull tanca la segona edició de l'Estada d'Il·lustradors amb editorials internacionals amb 5 persones seleccionades.
Durant 11 dies, les il·lustradores han desenvolupat els projectes encarregats per les editorials i, a més, han dut a terme activitats i tallers en llocs de la ciutat com la biblioteca o l'escola d'art.
Una de les seleccionades és l'artista barcelonina Anna Font.
No, déu-n'hi-do, sí, jo m'ho estic prenent com un repte perquè, bueno, així a nivell com, sí, més de concepte ja és un prou al canvi, no?, perquè saps que t'estàs adreçant a algú pues, que ja disfrutarà més de segons quines connexions creatives i quines metàfores, i sobretot a nivell pràctic, doncs, per exemple, doncs, hem restringit tintes, treballem a dos colors, busquem algun registre gràfic que no infantilitzi la il·lustració, i tot això doncs, és un procés bonic de també... apropar-t'hi.
I uns altres premis que són molt especials són els Enfoca, que recordaran un any més la figura de l'Arnau Bartrina.
Serà la tercera edició i se celebraran aquest divendres a la Sala del Turín. Aquest any, el projecte guanyador tracta sobre la frontera entre la Garrotxa i Osona, elaborat per dos joves, un garrotxí i l'altre osonenc.
En dona més detalls, l'impulsor d'aquests premis és en Jordi Bartrina.
Es van proposar de fer la frontera entre l'Osona i la Garrotxa. Recorre a peu aquesta frontera, al voltant d'uns 30 quilòmetres, en diversos dies, fent nit en aquests diferents llocs, fent bivac, i, bueno, i rebent el suport també nostre per poder-los portar els queviures.
L'Arxiu Comarcal de la Garrotxa rep gairebé 1.400 pergamins del segle XIII fins al XIX de la família Noguer de Sagaró.
El fons està format per pergamins i documents en paper units a rotlles de pergamí. Segons l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, és un fons d'interès singular per la història documental agrària de les comarques gironines.
La historiadora Rosa Lluc explica que és un fons únic dins del patrimoni català.
I han sabut preservar-ne la importància, valorar-ne la importància, conservar-lo. I això és moltíssim. I suposo que molts ho sabeu, i el director general i els arxivers, molts d'aquests arxius personals han acabat venuts per 30 euros en mercats. Per tant, és que no només des del punt de vista històric és important, és que això hagués pogut acabar venut i fet làmpades o fet qualsevol cosa. I per tant, la importància és, per això parlàvem, sí, de generositat, però també de valentia.
En matèria esportiva, el club tenis taula Olot visita el Priego, vigent campió de Superdivisió.
Els olotins viatgen a Còrdoba amb confiança després de passar per sobre de l'escala, però amb el contratemps de la lesió de Diogo Pinho. En el seu lloc, acompanyat de Provost i Arnau Pons, hi jugarà Diogo Silva. L'enfrontament serà aquest divendres a les 7 de la tarda.
Xavier Selles, vicepresident del club tenis taula Olot.
Llavors, doncs, bueno, nosaltres amb tota l'il·lusió cap allà, lluitar, mirar que el Provost doncs, intenti arrencar els dos punts que ell pot arribar a fer, i bueno, a veure en què poden rascar el Diogo Silva i l'Arnau Pons, convençuts de que els que hi van poden aconseguir coses, no? I llavors les coses són com són i ja ho veurem, no? Com es desenvoluparà el partit.
I el club poliesportiu Sant Joanenc és líder en solitari de tercera catalana.
L'equip només ha concedit un empat en les primeres 4 jornades. El tècnic David Antó dona molt de valor al bon inici de Lliga i considera que és la manera d'arribar a l'últim terç amb opcions de guanyar el campionat.
Nosaltres estem plantejant-nos que a l'últim terç de la competició siguem capaços d'estar per competir la Lliga. Aquest és l'objectiu i treballem per això. I per nosaltres és important perquè el cert és que hem fet un bon inici de Lliga i seguir sumant de 3 doncs, ens consolida una mica amb la idea que tenim per aquest any. No?
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món es lleva amb aquests continguts aquest matí. Ajuda a joves per comprar un pis i tràmits àgils. Es concreta ja el pla de nous pisos, diguem-ne, de protecció oficial per als joves i persones que ho puguin necessitar. Recordem que Salvador Illa va dir que eren 50.000.
Doncs sí, cada any es destinaran 500 milions d'euros en ajudes a les famílies, 500 més per finançar la construcció d'habitatge públic i 100 més en un fons perquè els joves puguin comprar el primer pis de segona mà.
Crítiques a Pedro Sánchez pel bo de lloguer a joves. Diuen que els diners acabaran la butxaca dels rendistes.
Ho diuen el sindicat de llogaters i el soci de govern de Sánchez Sumar, consideren que el que cal és intervenir al mercat de l'habitatge.
L'Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogaters.
Ens parlen d'una crisi d'habitatge, però davant del que ens trobem és d'uns rendistes que són una minoria, que viuen a costa nostra i que a més estan acumulant cada vegada més propietats en més poques mans. I que quan hem aconseguit conquestes que fan avançar una mica els nostres drets, es dediquen a boicotejar-les i fins i tot a atacar-les judicialment.
Caldrà un registre obligatori per als lloguers turístics i de temporada. Com funcionarà?
Doncs els arrendadors hauran d'acudir al registre de la propietat i obtenir un número d'identificació per a cada immoble, sense el qual no podran publicitar-lo a les plataformes.
L'ex número 2 d'Interior es nega a revelar qüestions vinculades amb l'Operació Catalunya.
A la Comissió d'Investigació del Congrés també hi ha comparegut Eugenio Pino, exdirector adjunt de la Policia Nacional, que tampoc ha contestat als diputats.
L'IPC es modera per la baixada dels carburants i alguns aliments.
El descens de la benzina i d'aliments com l'oli contribueix a la moderació de l'IPC al setembre, que a Catalunya és del 1,7% i el conjunt de l'Estat de l'1,5%.
Von der Leyen s'acosta a Orbán i Meloni i planteja centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea.
La presidenta de la Comissió Europea trenca els tabús i posa com a exemple les iniciatives dels partits d'extrema dreta.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
És el moment de saber com es circula a aquesta hora a la ciutat d'Olot. Policia Municipal, endavant, bon dia.
Bon dia, des de la Policia Municipal d'Olot informem dels següents afectacions viàries pel dimecres dia 16. Talls de via, carrer Sant Esteve, amb carrer Major, de les 2 fins a les 5. Carrer Compositor Pere Obert, de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda. Pintor Marcillac, de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. Carrer Esglaiers, de les 9 del matí fins a les 12, i segueixen les obres al carrer Mulleres. Això és tot per avui.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot. Tot comença al centre.
I avui, abans de sortir de casa, paraigües. I és que les pluges estaran a l'ordre del dia.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Mapa de temperatures.
Doncs avui ens llevem amb 5 graus a Vall de Núria, en tenim 11 a Das, 12 graus a Molló, 13 a Camprodon i a Ribes de Freser, 14 graus a Vic, a Sant Feliu de Pallerols, a Olot, a Santa Pau i a Ripoll, 15 graus a la Vall d'en Bas, a Anglès, a Mieres i a Castellfollit de la Roca, 17 graus a Banyoles, 18 a Girona i a Figueres i 21 a Roses.
Dani Ramírez.
Avui tindrem encara l'oportunitat d'algú xàfec, comarques interiors, no tant cap a la costa, amb un dia variable en aquest sector, i per tant, Osona, Garrotxa, però sobretot Pirineu Oriental, Cerdanya i Ripollès, és on hi podria ploure més. Ahir van caure poques pluges. A mitjanit es va animar la comarca d'Osona, amb intensitat, però de dia només 2-3 litres. En canvi, cap a Puigcerdà van caure 16 litres o també van caure 6 litres a Núria. Temperatura suau de 20 a 25 graus, 25 graus a Perafita, al Lluçanès. Avui és quan més baixaran. Baixaran les temperatures ben bé 4 o 5 graus, demà també seguiran baixant. I, de fet, demà, dijous, el dia serà més plujós, amb tempestes, pluges més abundants, 10, 20, 30 litres per metre quadrat a gairebé tot arreu, també cap a la costa, i al baixar la temperatura anunciem nevada, una nevada que anirà baixant cap als 2.200 metres aproximadament. Divendres la pertorbació aniria passant, potser queda algun xàfec, al sud de la Costa Brava, la Selva, les Guilleries, Osona, però ja més clarianes i l'ambient força més fresc de tardor amb nits fredes al Pirineu.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot.
Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos.
Pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidencias con ADSL y otros servicios indirectos, pulse 4.
No en tens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
La convocatòria d'ajuts Líder 2024 ja està oberta i es podran presentar sol·licituds fins al proper 31 d'octubre. Les empreses i persones emprenedores que ho sol·licitin poden obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut de les inversions que vulguin realitzar per a la creació, millora o ampliació de negocis. I en el cas de projectes públics, la subvenció pot arribar fins al 80%. Per a més informació, truca'ns a Adrinoc al 670 00 39 63 o bé envia'ns la teva consulta a info@adrinoc.cat. Lidera el teu projecte.
Vols gaudir de la cuina tradicional catalana? Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser fer unes tapes amb els amics i la família? Gaudeix dels nostres menús diaris i de cap de setmana, tant per dinar com per sopar, en un entorn familiar i acollidor a la Perla Restaurant. I si vols gaudir dels plats de sempre a casa teva, a la Perla Cuina ho trobaràs tot. Vols veure la pinta que fan els nostres plats per anar agafant gana? Segueix-nos a les xarxes socials La Perla Cuina i La Perla Restaurant. Reserva ara la teva taula al restaurant o fes el teu encàrrec de menjar per emportar trucant al 972 26 23 26. Gaudeix del menjar de la Perla, plats de la cuina tradicional catalana.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf! Què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Estem sempre connectats als nostres dispositius digitals. Treballem amb l'ordinador i, a més, estem en constant moviment. Des de Ola Òptica volem que la teva visió superi tots aquests reptes i, com que sabem que no totes les lents són iguals, apostem per les lents de qualitat Zeiss per garantir-te una experiència visual excel·lent. Vine a Ola Òptica, a la plaça Catalunya 15 d'Olot, i et farem una revisió de la vista gratuïta. I gaudeix en exclusiva d'un 25% de descompte en lents Premium Zeiss. Demana cita al 972 26 60 61. T'hi esperem.
Vols comprar o vendre una empresa a Girona? A Reempresa posem en contacte persones que volen vendre el seu negoci amb persones que volen iniciar una empresa sense haver de començar de zero. Oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts gràcies a la col·laboració amb la Diputació de Girona. Visita'ns a reempresa.org.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Ens acostem a 7:45. Faber Llull tanca la segona edició de l'estada d'il·lustradors d'editorials internacionals amb 5 persones seleccionades.
Durant 11 dies, les il·lustradores han desenvolupat els projectes encarregats per les editorials i, a més, han dut a terme activitats i tallers en llocs de la ciutat com la biblioteca o l'escola d'art.
Roger Isern.
La il·lustració i el dibuix han estat els protagonistes una altra vegada a Olot. Des de Faber Llull han organitzat per segon any consecutiu una estada d'il·lustradors que venien a la ciutat a passar 11 dies per treballar en projectes proposats organitzats per 5 editorials internacionals. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és el de fomentar la publicació, en aquest cas, d'autores catalanes i balears a l'estranger i crear sinergies amb editorials de fora de Catalunya per tal de poder seguir treballant amb elles. Una de les seleccionades és l'artista barcelonina Ana Font, que ha rebut un encàrrec de part de l'editorial argentina El Limonero per desenvolupar les il·lustracions del llibre Vida i obra d'algunes nubes. Explica que ha hagut de sortir de la seva zona de confort perquè ella estava acostumada a dibuixar per llibres infantils.
No, déu-n'hi-do, sí, jo m'ho estic prenent com un repte perquè, bueno, així a nivell com, sí, més de concepte ja és un prou al canvi, no? Perquè saps que t'estàs adreçant a algú pues, que ja disfrutarà més de segons quines connexions creatives i quines metàfores, i sobretot a nivell pràctic, doncs, per exemple, doncs, hem restringit tintes, treballem a dos colors, busquem algun registre gràfic que no infantilitzi la il·lustració, i tot això doncs, és un procés bonic de també... no sé, apropar-t'hi.
En aquesta segona edició hi han participat un total de 6 editorials, com el Limonero d'Argentina, Salzova Heart d'Eslovènia o Little Island d'Irlanda, entre altres. A més, durant aquests dies a la residència Faber-Llull també s'han pogut veure a les il·lustradores que han fet activitats per a diferents llocs de la ciutat, com un taller infantil d'Anna Font a la llibreria Isop, una ponència de Marc Guixer, que ha donat diversos trucs i consells als alumnes de l'Escola d'Art, o un taller sobre els antagonistes a la Biblioteca Maria Vaireda. Precisament l'encarregada d'aquest taller, la Laia Valdevei, explica la dificultat de la il·lustració.
Jo crec que, evidentment, és força més complicat, jo crec, que la gent s'imagina. Sí. Són feines que jo crec que totes gaudim molt, no? Però que tenen més enllà de que el dibuix quedi bé. Que diguéssim que això probablement el lector sempre trobarà que, més o menys, no hi ha certa gràcia amb el que fa un professional. Hi ha molt de feina darrere, no? Hi ha molt de feina de fer proves, de pensar, de, no? De ser crític amb tu mateix, i en el meu cas en concret hi ha feines de documentació, no? Doncs quan faig alguna cosa més històrica, doncs evidentment vols tenir criteri, vols preguntar, vols buscar referents.
Les 5 escollides per les editorials són l'Anna Font, la Laia Valdevei, Marc Guixer, Eulàlia Miró i Ingrid Valls. Un cop finalitzada l'estada, tant les il·lustradores com les editorials han de decidir si volen continuar amb la seva relació, establint un contracte editorial amb l'objectiu de publicar l'obra.
I els Premis Enfoca recordaran un any més la figura de l'Arnau Bertrina. Serà la tercera edició i es celebraran aquest divendres a la Sala Torent.
Aquest any el projecte guanyador tracta sobre la frontera entre la Garrotxa i Osona, elaborat per dos joves, un garrotxí i l'altre osonenc. Els premis tenen l'objectiu de mantenir viu el record de l'Arnau, el jove garrotxí que va morir per una picada d'un peix aranya l'estiu del 2020.
Aquest divendres se celebra una nova edició dels Premis Enfoca en record a l'Arnau Bertrina, un jove apassionat de la natura i la càmera que va morir a la Costa Brava l'estiu del 2020. Després d'aquest fet, des de la família van decidir mantenir viu el seu record i la seva passió organitzant uns premis. Un guardó que premia un treball que se centri especialment en la natura, la fotografia o vídeo, i que demostri la passió per l'entorn natural. En una entrevista a la finestra de la televisió, Jordi Bertrina ha explicat l'origen dels premis.
Arrel d'això vam decidir que l'Arnau tenia uns talents, li agradava molt el tema del món del paisatge, de la fotografia, del vídeo, i ens va semblar que havíem de fer alguna cosa, que això també ens acostaria amb ell, que seria una manera doncs, de tornar a connectar amb gent jove i de tindre aquesta relació de sempre d'alguna manera buscar noves fites, coses per poder ensenyar.
En Venceslau i en Marçal desenvoluparan el projecte SOE, Gènesi d'una nova frontera. Són els guanyadors de l'edició d'enguany. L'objectiu és recórrer a preu la frontera geopolítica de nord a sud que delimita la comarca de la Garrotxa i la d'Osona, posant en el punt central la natura. En Marçal i en Venceslau van fer dos tipus de fotografies durant la ruta, un tipus de foto més paisatgística, però també un tipus de fotografia més documentalista, intentant plasmar allò que pot explicar el perquè d'aquesta frontera geogràfica, tot amb càmeres analògiques.
Es van proposar de fer la frontera entre l'Osona i la Garrotxa. Recórrer a peu aquesta frontera al voltant d'uns 30 quilòmetres en diversos dies, fent nit en aquests diferents llocs, fent bivac, I, bueno, i rebent el suport també nostre per poder-los portar els queviures.
La cerimònia de la tercera edició dels Premis Enfoca es farà aquest divendres a partir de les 12 del migdia a la sala del Turín d'Olot. Comptarà amb la presència dels premiats i amb una xerrada titulada Pensar la frontera, pensar el paisatge, a càrrec de Joan Noguer.
I l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa rep gairebé 1.400 pergamins del segle XIII al XIX de la família Noguer de S'Agaró. Què implica?
L'Arxiu Comarcal de la Garrotxa ha rebut aquest mes d'octubre una donació excepcional i d'un valor incalculable de la família Noguer de S'Agaró. 1.369 pergamins i 0,30 metres lineals de plecs en paper units a rotlles de pergamí, que és l'equivalent a tres capses d'arxiu, que abasten des del segle XIII fins al segle XIX. Segons l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, és un fons patrimonial d'interès singular per la història documental agrària de les comarques gironines. L'Anna Baireda, que és l'hereva del fons familiar, va decidir fer la donació a l'arxiu per conservar en millors condicions tot aquest patrimoni. En parlen l'Anna Baireda i la Carme Torrent, del Noguer de S'Agaró.
Amb el temps ens vam anar adonant que en una casa particular, com bé s'ha dit, no? Doncs costa poder donar, o hi ha mancances tècniques per poder tenir els documents en les millors condicions, tot i que entenem que estaven prou ben resguardats, però esclar, hi ha unes mancances. Prendre aquesta decisió doncs no és fàcil, perquè hi ha la part aquesta emocional que sempre genera dubtes, però en el meu cas doncs he comptat amb el recolzament de la família, que també agraeixo el suport.
Tot el que ha anat fent l'Anna ha estat, sóc la mare, però com a mare i com a persona de Catalunya estic orgullosíssima de que hagi donat això.
La donació, a més de la totalitat dels documents en suport pergamí, també està formada pels documents en suport paper, que en gran part estan units als rotlles de pergamins. Aquests documents són títols de plecs, escriptures i quaderns d'inventaris antics. L'organització dels pergamins descriu el creixement patrimonial dels Noguer amb l'agregació per via matrimonial dels patrimonis de les cases de S'Agaró, Barceló de Tregurà i Comelles d'Avinyonet de Puigventós. La historiadora Rosa Lluc explica que és un fons únic dins el patrimoni català.
I han sabut preservar-ne la importància, valorar-ne la importància, conservar-lo, i això és moltíssim. I suposo que molts ho sabeu, i el director general i els arxivers, molts d'aquests arxius personals han acabat venuts per 30 euros en mercats. Per tant, és que no només des del punt de vista històric és important, és que això hagués pogut acabar venut i fet làmpares o fet qualsevol cosa, i per tant la importància és, per això parlàvem, sí, de generositat, però també de valentia. És una absoluta barbaritat. De molts monestirs medievals en aquests moments se n'han conservat un miler de pergamins. Portem anys, i ara no voldria ofendre ningú, però portem anys parlant del monestir de Sant Joan de les Abadesses quan no hi ha 1.000 pergamins,
Un cop els pergamins han arribat a l'arxiu, quina és ara la tasca dels arxivers de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa? Ariadna Selva, directora de l'equipament, explica que han dissenyat un pla de treball que constarà de diversos passos: neteja, restauració, digitalització i difusió.
Això necessitem que es netegi, facin una neteja en sec superficial i després, amb un procés d'humitat, es vagin estirant, es vagin aplanant aquests pergamins perquè després sí que els puguem llegir, els puguem digitalitzar, que és a dir, fem una foto i fent aquesta digitalització sí que això permet que hi hagi una més bona lectura, no? Que després en puguem treure totes les dades que necessitem que siguin útils per als ciutadans, no? Perquè els puguin venir a consultar.
La genealogia dels Noguer s'inicia amb Jaume Noguer l'any 1203, a la que van seguir 23 generacions d'hereus. Si voleu saber quins són els més rics d'aquesta terra, el Noguer de S'Agaró, el Sobirà de Santa Creu i l'Espona de Saderra, diu la dita popular. Si bé és cert que no sempre hi apareixen aquestes tres cases, en qualsevol cas, sempre hi consta el Noguer de S'Agaró. En l'època més esplendorosa abastava terres des de Ceret a Vilademuls, a més de 300 masoveries. No hi ha dubte, doncs, que és una de les cases pairals més importants de la Garrotxa i també de Catalunya, i que ha estat i serà així durant segles.
Gràcies, Natàlia. El Club Poliesportiu Sant Joanenc és líder en solitari de tercera catalana. L'equip només ha concedit un empat en les primeres quatre jornades.
Com un coet sense frens, el Club Poliesportiu Sant Joanenc s'ha situat líder en solitari de tercera catalana després de quatre jornades. El bon inici de Lliga ha posat de manifest la fermesa dels jugadors per aconseguir el gran objectiu de l'any, arribar a l'últim terç de la competició amb opcions reals de lluitar per al campionat.
El Sant Joanenc és l'equip més golejador amb 11 dianes i el que menys ha encaixat. De fet, ha deixat la porteria 0 en 3 de les primeres 4 jornades. L'eficàcia ofensiva sumada a la solidesa defensiva és, sense cap mena de dubte, una de les claus del bon inici. Així ho ha admès l'entrenador dels garrotxins, David Antó, després de la victòria d'aquest dissabte contra el Montagut per 3-0.
Nosaltres estem plantejant-nos que a l'últim terç de la competició siguem capaços d'estar per competir la Lliga. Aquest és l'objectiu i treballem per això. I per nosaltres és important perquè el cert és que hem fet un bon inici de Lliga i seguir sumant de 3 doncs, ens consolida una mica amb la idea que tenim per aquest any. No?
Els reforços de qualitat d'aquesta temporada han permès sumar un plus ofensiu a l'equip, tot i que continuen rendint molts jugadors presents des de l'inici. De fet, Àlex Gutiérrez és el màxim anotador amb 3 gols. El capità del Sant Joanenc, Gerard Roure, assegura que l'equip és una pinya.
Bé, anem amb ell a mort, han vingut jugadors d'importància que ens donen moltíssim, l'Àlex, Arnea, Momo i res, i junts, ja et dic, som una pinya, tots som iguals i tots anem a lo que anem. El que volem és que el poble s'involucri, anar tots a una i març, abril ja ens ficarem els objectius.
El Sant Joanenc és líder en solitari de tercera catalana, però no es pot adormir. El Sant Privat d'Envàs ha sumat 8 punts, les Preses 5, el Montagut 4 i el Garrotxa 3. Els garrotxins visitaran el camp del Comacross aquest dissabte a les 5 de la tarda a la recerca de la quarta victòria de la temporada.